107.0 FM. Veu, seguim.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Obrim la segona hora reprenent la roda política, on avui parlem de la recollida selectiva. I ara, Lourdes, volem que els nostres convidats interactuïn i facin tertúlia.
Efectivament, Sílvia, i per això recordem als nostres oients, aquells que s'hagin incorporat ara mateix al Penedès en xarxa, que avui comptem amb la Mireia Mancera, regidora de Medi Natural de Dolèrdola. Molt bon dia, Mireia.
Molt bon dia.
Tenim el Carles de l'Amor, regidor de Medi Ambient i Recollida Selectiva de Sant Sadurní d'Anoia. Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
I tenim a l'Agnès Ferrer, alcaldessa de la Bisbal del Penedès. Molt bon dia, Agnès.
Molt bon dia.
Bé, primer de tot heu comentat una mica entre tots, no?, aquesta part més complexa del que seria la recollida selectiva, el tema d'escombraries. Us preguntava per aquestes multes que vindran de la Unió Europea, que, si no tinc mal entès, em sembla que ja us comencen ja us han arribat als municipis. Això tard o d'hora, és cert que alguns municipis sí que l'assumiran com a despesa, però tard o d'hora això s'haurà de repercutir d'alguna manera als contribuents, a la ciutadania. Què en penseu de tot això? Comencem amb el Carles, per exemple.
Sí, bé, nosaltres, per sort, no n'hem rebut, perquè Sant Sadurní actualment està a prop d'un 70% de reciclatge. Havíem arribat al 85, si no recordo malament. Per tant, bueno, de fet, hem sigut durant molts anys el segon poble de més de 10.000 habitants que millor recicla de Catalunya. Però, com deia, tot s'estanca i, per tant, ara els números, si no fem res, cada any aniran baixant. Nosaltres, a nivell de les sancions de la Unió Europea, hi haguessin o no hi haguessin, la nostra línia de treball és la mateixa. Hem de fer-ho més i millor perquè, al final, la Unió Europea no deixa de ser un ens, també amb els seus lobbies, amb els seus interessos, però el nostre interès és cap al futur i per tant, estem alineats en que s'ha de reciclar més, millor, i la gent ha d'entendre el que val això. Això, malauradament, vol dir repercutir-ho a la ciutadania. Esperem poder revertir la situació abans de que arribi cap sanció al municipi. Però bé, això no ho podem garantir tampoc, clar.
Clar. Mireia?
Doncs bueno, com comentaves, nosaltres tampoc com a municipi ens ha arribat, o que en aquest moment sigui coneixedora, no ens ha arribat una sanció. I sí que és cert que sí que tenim els números, les xifres del que costa, independentment de la sanció, no? O sigui, no, ens agradaria tenir una visió aquesta positiva i no pas sancionadora, que malauradament al final, no sé, som una població que tendim a obeir per por a la sanció i no pas per consciència que ho hem de fer per ser un benefici individual i col·lectiu, no? I més enllà d'això, a nivell global, no? L'impacte que deixem, la petjada que deixem als nostres fills, filles, veïns i veïnes. Llavors, intentem ja des del nostre sistema actual fer arribar a la gent aquesta consciència, no? Si arribem a que no has de fer això perquè t'ho digui jo o perquè vindrà qui sigui el nostre agent municipal o sigui la Unió Europea imposant-nos una sanció que ens repercutirà a tots, no fer por des de la butxaca i fer-ho en positiu, com, escolteu, aquesta és la realitat, els números són els que són. Avui en dia transformar o portar una tona de rebuig que no es recull, no?, aquella brossa que malauradament continua sent un volum massa elevat. Tot això, transformar-ho, portar-ho a la planta de transferència, és moltíssim més costós que fa 2 anys. I si això no ho podem fer arribar al ciutadà de peu, és un problema. I aquí hem d'insistir. El millor residu és el que no es fa. I, per tant, hem de treballar molt, molt, molt en fer arribar aquesta, perquè si només ho veiem des de la part sancionadora, com comentava Carles, el regidor, Sabem que això existeix, però no ens hem de focalitzar en la sanció. Hem d'actuar des de la consciència com a individu i la nostra responsabilitat com a municipi de vetllar-ho, de que això sigui així.
Agnès?
Sí, com comenten els companys, és un tema sobretot de fer molta pedagogia i explicar bé. Explicar bé els costos que tenen tant la recollida com de ser exportat el pal de transparència. Nosaltres tampoc hem rebut sancions com a sancions, sí. Sí que el que reps és que en el moment d'anar a la planta, en el moment que no portes l'orgànica que està contaminada, per entendre'ns, que hi ha altres elements, sí que hi ha un sobrecost, però tampoc no és ben bé una sanció. I tampoc es tracta de castigar, com també diuen els companys, el que s'ha de fer és al revés, és premiar els que ho fan bé. Però la pedagogia no només per explicar, no?, els costos que hi ha, tot el procediment que hi ha, sinó també pedagogia per reduir. Perquè el que estem veient, sobretot des de la pandèmia, que hi ha un increment de residus molt constant, tant amb el tema de residus del dia a dia, com amb el tema de voluminosos, que també és un altre problema que tenim, com, per exemple, amb la poda. Nosaltres cada any al tenir urbanitzacions posàvem contenidors de poda, no?, durant uns mesos, i ens trobàvem al final que el contenidor de poda hi havia tot menys poda. Llavors ara hem canviat el sistema i ara farem amb saques que recullen porta a porta per intentar que la poda sigui poda, no?, sigui poda neta, i poder-ho eliminar d'una manera. Per tant, el que s'ha de fer molt és facilitar-ho a la gent i sobretot el tema d'explicar. Pedagogia, però en tots els sentits, tant el tema, com he comentat, de costos, de conèixer els costos, conèixer el procediment, també de pedagogia per reduir residus. O sigui, ja no es tracta de reciclar bé, sinó que de reciclar bé i produir menys residus alhora, que és complicat. Però al final és la suma de tot.
Clar, és que em va perfecte el que heu dit de pedagogia i el tema de que efectivament han augmentat els residus, però jo ara us vaig a fer una pregunta una mica, vaig a fer d'advocat del diable. És cert que quan qualsevol ciutadà va a comprar una gran superfície, anem a dir, t'ho emboliquen 4 vegades en plàstic. Vagis on vagis, et posen un croissant, mira, és l'hora de l'esmorzar, i t'ho emboliquen en plàstic. I això al final és l'últim consumidor, és qui potser té més residus. I hi hauria alguna manera, o creieu que seria bo que penalitzessin aquests grans generadors de plàstic, de residus, en comptes del comprador final? Ho trobeu just, això? Qui vulgui, a lo loco.
Bueno, just és... A veure, no és només... O sigui, aquí no hi ha un únic culpable, entre cometes, no?, amb el comerç de proximitat, amb el comerç de pobles, no?, els fets que estem aquí, per exemple, que no, els municipis que tenim comerç, és més fàcil perquè hi ha molta gent que anem amb les bosses reixades per la fruita, o vas amb les fiambreres per la carn o el peix, o vas amb el cistell o el carro de la compra, no? Però sí que és clar que en grans superfícies tot va molt més envasat. Però també és un tema també de costums. No? Si tant el tema de la fruita, que amb grans superfícies, no?, moltes vegades sí que va a granel, però amb alguns va molt envasat, és una mica pedagogia, més que potser penalitzar, és el tema, no?, de començar a entrar en una altra roda, de facilitar-ho tot més amb els granels, que la gent vingui de casa ja amb aquelles fiambreres. És una mica... S'ha de començar una mica de baix, també, tant amb grans superfícies, que al final són ja més, no?, tots aquests plàstics que emboliques, com també de les persones que vagin a comprar potser més carregats, no?, amb altres recipients per poder encabir la compra. És una mica per les dues bandes. I aquí hi ha feina pels cantons. Penalitzar potser sí, però és que penalitzant sol tampoc s'acaba. Al final és un tema de costums, d'agafar hàbits.
Mireia?
Amb això jo voldria afegir que també, no, com veieu, la meva línia no és a sancionar, perquè penso que hem de estem en un moment de necessitat. O sigui, no vull remetre a la Covid, però, hosti, la Covid ens ha ajudat a... Si té algú positiu, diríem, de tot això, és que ens ha trencat esquemes com a societat. A tots els nivells, a tots. Des d'hàbits de consum, que ha quedat manifest que generem i que tots tenim una feina molt gran a fer, en reduir. El primer de tot és reduir el residu. Més enllà, perquè si no som conscients de que nosaltres som els que ens hem de fer responsables des de que generem el residu fins que el transformem o el reciclem, això és així. I sí, fem porqueria, l'hem de reciclar nosaltres o hem de fer menys porqueria, i és així. I si es pot reciclar, doncs ja no direm, completarem un cercle. I això també és responsable amb els comerços, petit o gran. I aquí ells també han de ser valents, com estem siguent els municipis, tots. Perquè tothom, amb la seva mesura, amb la seva possibilitat o la seva economia, està fent canvis en la gestió, perquè és una necessitat. Llavors, el petit comerciant o un comerciant gran, com una gran superfície, ara se'ls demanaria, o si pogués demanar-los alguna cosa, que molts ja ho estan fent, ells han de ser valents. I la persona que abans tenia en les seves neveres la fruita dispensada en les famoses safates de Port Espan, ara ha de dir, vale, pues ja està, o sigui, posem una zona zero i a partir d'ara la meva fruita, verdura o així, estarà dispensada amb uns contenidors, amb uns sistemes d'inclinació on la gent agafarà a granel, com tota la vida s'ha fet, les taronges, les enciams, les cols o el que sigui, no? Si això ja comença el petit empresari o el gran empresari, és que no et dona opció. Clar que hi ha un rebuig. Com a persona que som de diferents, també tenim diferents tendències, de consumidores, que també ens hem de fer la nostra autoavaluació i hem de ser crítics amb nosaltres mateixos. I tenim un fibló de població que els que estem entre els 40 i 50 potser comencem ja un canvi de consciència, però també hi ha població més jove que també comença a veure i a palpar això i comença a comprar amb consciència de no, m'emporto les bosses aquestes perquè veig que l'àvia les porta, el granel, doncs t'emportes els teus tàpers en aquell peixater perquè, no sé, la veïna també i la mare ho fa i, hosti, doncs m'han dit. I hem de trencar aquests esquemes i és treball de tots. Tots, del petit, del consumidor i del gran comerciant. I a partir d'aquí hem de reinventar-nos com a societat que té una gran necessitat.
Intentaré ser breu perquè si no semblarà que el Fidel Castro feia discursos curts. Perquè quan parlem de conscienciació o d'hàbits de consum, realment ens podem estendre una barbaritat. Penseu que l'hàbit de consum, a més, a part de que va molt dirigit des de a on comprem, amb el preu, amb tot, ha canviat moltíssim des de l'arribada de la pandèmia i el blocatge que va haver-hi al canal de Suez amb l'Evergreen. Els costos dels transports, de tot, estan disparadíssims. La manera que tenim de consumir actual és un model no sostenible. I això és així. Però, com sempre, com tot, esperem a que algú faci alguna cosa per nosaltres. Tothom esperem que, bueno, si no arriben els advocats de Perú o d'on sigui, els aguacates, pues, bueno, ja portaran d'una altra banda i tal. No, ens és igual moltes coses. Però la realitat és que o canviem hàbits de consum o d'aquesta no n'en sortim. Amb el tema del plàstic que embolica la fruita, en teoria, si no recordo malament, el govern d'Espanya ja va treure una llei, si no ho ha fet la Unió Europea, que els hi prohibia l'ús de plàstics per vendre fruita, no sé si és a partir de l'any que ve o d'aquí 2 anys, alguna cosa així, els ritmes que van. Però tots nosaltres podem prendre aquestes decisions també. El problema està en que quan comprem només pensem en el que ens costa, no pensem en els esforços que hi ha darrere. I el model de consum que hi ha actual ens aboca a que desaparegui el comerç local, per exemple. Perquè tots pensem en la fruita, però aquí a Sant Sadurní, per exemple, diria que queda només una fruiteria, que no sigui una gran cadena. Una. N'havien tingut 3, 4... Queda una. Ja no tenim peixateria. Carnisseries cada vegada n'hi ha menys. I això, al final, és un reflex de com consumim. Jo puc anar a una gran superfície i agafar una safata amb carn, perquè sempre parlem de la safata de la fruita, però de la safata de la carn, o puc anar a la carnisseria i m'ho posaran amb una bosseta. Abans parlàvem del croissant. Nosaltres aquí, per exemple, jo diria que cap dels forns et posa en plàstic, t'ho posa en el paper. Si jo vaig al forn i li dic, ostres, com ho posa en plàstic? Posa'm un paper. I cada dia li dic, al final podré aconseguir que canviï la manera que té de fer aquest packaging. A una gran superfície, si li dic cada dia, no passa res perquè la caixera no té cap tipus de repercussió sobre les grans decisions que fa la corporació. Per tant, realment, com consumim, encara que ens afecti una mica més a la butxaca, també és important. Necessitem tantes coses com les que consumim? Necessitem unes cireres que venen del Perú perquè ara no és la temporada aquí? Necessitem tot això? O realment podríem passar més amb fruita i verdura de temporada, amb la carn del comerç de proximitat, etc, etc. I tot i que sigui més car, realment, com que consumim el que toca i més conscienciat, l'impacte que nosaltres fem de cara al planeta, de cara a la societat, és menor. Perquè no tot és el que ens costa a nosaltres. Tot repercuteix. Però bé, això dic, em podria allargar moltíssim perquè és que em sap molt de greu, però amb aquest tema de conscienciació, realment ara estem en un punt molt, molt, molt crític a nivell de com està estructurada la societat de consum planetària, eh? No parlem del poble i no hi ha ningú, cap govern estatal, que estigui avui en dia entomant aquesta situació com toca, perquè la llibertat que dona internet, per exemple, ningú s'atreveix a posar fronteres. Per posar un exemple, no sé si es poden dir empreses, però una que sona com un gran bosc.
Sí. És que no paguen, Carles. Si paguessin, vale. Mira.
No parlaré de tampoc, no et preocupis. Actualment, a Catalunya, si no recordo malament, han comprat, crec que era el... Ara diré una bestiesa, però un percentatge tan elevat del cartró que arriba a Catalunya pels seus embalatges, que la indústria del vi del cava està tenint problemes per fer el packaging de, i les revistes, diu la companya d'aquí a la ràdio. Fins a aquest punt, que no s'estan allargant els tempos perquè Amazon... Ai, perdó.
Sí, tranquil, ja l'havíem entès, ja.
Està comprant tant de volum de cartró, i això és perquè ens és igual consumir com vulguem. Vull dir, jo ara necessito un raspall de dents, i en lloc de, quan vaig cap a casa, comprar el raspall de dents a la botiga del poble, al súper, on sigui, faig que un transportista contamini, se li fiqui una caixa de cartró, que encara que sigui cartró no és plàstic, és residu, un sticker, una enganxina amb la meva direcció tot plegat, i tot això m'ho porti a casa. Quant val això realment? Perquè a més jo no pago res perquè l'enviament és gratuït. Però això, quant val de veritat? Quant val al planeta? Quant li val a la societat? Quant li val al comerç local? Per això dic, és que podria parlar tant que jo paro aquí, eh? Perquè... Sí.
No, és que el que estàs dient, Carles, és molt interessant, perquè a la fi al cap estem en una societat molt consumista, on es fomenta tot això, i realment, bueno, i ara estem a un mes del que serà el Black Friday, és a dir, que tornem a aquest consum que potser no necessitem, però que ens aboca, a banda de l'obsolescència programada que hi ha, potser fins i tot en roba, com em deia una senyora l'altre dia. Deixant a banda això, jo me'n vaig directament ja al futur. Al futur de com veieu el futur, a aquest 2030, que sembla que quedi molt, però el temps passa molt ràpid. I si et sembla, Carles, et deixo a tu pel final i comencem amb l'Agnès.
En el tema de residus, no?, pel 2030, doncs sí. Tenim molts deures a fer, i molts deures, i com has dit... Sí que és temps, però tampoc tant, perquè no es tracta només de dir, de posar en un full, aconseguirem això i ho farem d'aquesta manera, sinó que ho hem d'interioritzar, no? Com anaven dient els meus companys, ho hem d'interioritzar i de dues maneres el dia a dia, perquè això no és aprovar una cosa que es faci una vegada a l'any, és el dia a dia que generem residus, que hem de generar menys, que hem de reciclar més, per tant, és que els canvis d'hàbits, tot el tema d'explicacions, és un tema que no es fa en un dia ni es fa en dos, per tant, sí que el 2030 el veiem allà, però cada vegada s'acosta més i tenim més deures a complir. O sigui que o ens posem les piles ja o no hi arribarem.
Déu-n'hi-do. Mireia?
Sí. Doncs, en línia, el que comentem sembla molt de temps i no ho és pas. Llavors, una miqueta la importància no sols de pensar en el tema del residu i de com gestionar-ho, sinó anem més enllà. Com comentàveu, és el tema de generar i informar també del tema de la proximitat, de fer un consum. Hem de canviar els hàbits de consum. I aquí tenim una gran feina perquè, a més, estem a nivell mundial, manca aquesta informació, no tenim no som conscients de lo que és realment, no?, demanar això, un raspall de dents d'aquí, de la punta del món, o inclús comprar roba, no?, per sense una roba, una cosa que te l'has d'emprovar, l'has de sentir, l'has de tocar, l'has de veure, no? Estan quasi tots els sentits posats en un teixit i és igual, es fa per internet i... Llavors, el cost que comporta això i la repercussió que té a nivell del nostre comerç, petit i gran comerç, i enllaçant amb la tercera cosa que a nivell d'un futur ens haurien ja de començar a plantejar i que comencen a haver-hi de tant en tant ja en les notícies i alguna empresa que és més innovadora, va cap a la recuperació de lo que és l'excés de consum que fem genera un excedent, es llença molta cosa. Llavors hem de generar polítiques de recuperar, de fer un tancar el cercle, fer una economia circular. Hi ha empreses que ja aprofiten aquest plàstic, no?, que sembla que és l'enemic número 1, és el nostre gran enemic, després del Covid ha vingut el plàstic. Doncs, hi ha empreses que ja a partir d'això estan fent material com ulleres i altres tipus, perquè en si estem envoltats de plàstic. Llavors, tampoc és el gran enemic, el que podem és tancar el cercle i, a més, generem feina. El tema de l'alimentació, tanta fama, no? Quants anys portem sentint que hi ha fama, que hi ha fam a moltíssims llocs del món? Doncs, i quan de nosaltres anem a una gran superfície i obrim un contenidor, no? Com a mínim a la meva àrea, a l'Ebre, de vegades obres un contenidor i dius, mare de Déu, la quantitat de coques que han llançat aquí o menjar que es pot aprofitar. Doncs aquí s'estan generant empreses i joves pioners, empresaris i tecnologies noves per tal de generar una cohesió i una col·laboració, cooperatives on hi ha una recollida. Llavors, penso que hi ha molt a fer. No només el tema, avui tocava parlar de residus i anem parlant, però és que tot va tan enllaçat. No podem veure això sense veure més enllà del comerç i la necessitat de canviar els hàbits de consum i de noves necessitats de cooperatives o sistemes solidaris de fer-ho.
I, Carles, molt ràpidament,
molt
res, 30 segons.
Faré el contrari que abans. Nosaltres, bé, centrant-nos en el residu, jo el 2030, tot i que realment és lluny però és a prop, jo el que veig és que en aquell moment nosaltres ja estarem preparats per la taxa de pagament per participació. Això vol dir que la gent que ho estigui fent bé anirà pagant cada cop menys i la gent que no sigui capaç d'adaptar-se pues, entendrà el que realment val recollir el seu residu. I aquest és el nostre objectiu.
Doncs quedem amb aquestes paraules que ens heu dit tots tres. Agnès Ferrer, alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Carles de la Mor, regidor de Medi Ambient i Recollida Selectiva de Sant Sadurní, i Mireia Mancera, regidora de Medi Natural d'Olèrdola. Moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquí al Penedès en xarxa i per explicar-nos tot el tema de la recollida selectiva als vostres municipis. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Gràcies, fins la propera.
Gràcies.
Són 2:15 en punt. Arriba el segon flaix amb notícies de l'Alt i el Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us saludem en aquest nou repàs a la informació d'àmbit comarcal en el Penedès en xarxa i us expliquem que l'Ajuntament de Calafell anuncia que es congelen els impostos de cara al 2022. Serà el cinquè any consecutiu on no s'incrementen les taxes. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, va avançar al passat ple del 21 d'octubre que els impostos municipals es congelaran de cara al 2022. Serà el cinquè any consecutiu, com us dèiem, que la pressió fiscal no augmenta a Calafell, un escenari que es vol mantenir en els propers anys. Segons el govern local, una de les claus per això ha estat la municipalització de serveis. Haver donat múscul a l'empresa municipal CEMSA ha estat decisiu per contenir la despesa, assegura l'alcalde. El Batlle recorda que el preu de les coses puja any rere any, però els ingressos són els mateixos o baixen. Per això s'ha de buscar un equilibri, per al qual ha estat clau haver municipalitzat serveis com el de la neteja viària o la recollida de residus. L'empresa municipal CEMSA tenia el 2015 un pressupost de 400.000 euros amb 20 treballadors per gestionar 3 serveis. Ara el seu pressupost arriba als 7 milions d'euros, amb 230 treballadors i 11 serveis gestionats. I l'objectiu, segons el govern local, és que aquesta tendència es mantingui de cara al futur. Els alumnes de tercer i quart de primària de Vilafranca reben el passaport EduNauta d'aquest curs. El passaport és un projecte de creació d'oportunitats educatives i d'aprenentatges fora de l'escola dirigit a infants de tercer i quart de primària. Aquest llibret els permet gaudir d'activitats educatives obertes a Vilafranca i a través de les seves pàgines mostrar tot allò que aprenguin. El divendres passat al matí, alguns dels alumnes ja van rebre de la mà de Capità EduNauta els primers passaports. Un dels primers centres educatius va ser l'escola Estalella i Graells. La seva directora, Mònica Galaf, explicava que és molt important que l'escola es relacioni amb el seu entorn més proper. Aquestes activitats estan organitzades des dels espais EduNautes de les destinacions d'aprenentatge a les que els EduNautes poden viatjar i veure experiències d'aprenentatge diverses. Amb la realització d'aquestes activitats, aconsegueixen segells per al seu passaport que acrediten tant la seva participació a les activitats com també el seu aprenentatge. I torna la Festa del Most a Sant Pere de Riudebitlles. El municipi penedesenc recupera aquest cap de setmana vinent la Festa del Most, festa tradicional del municipi que se celebra l'últim cap de setmana del mes d'octubre, on també s'hi organitza el Glob d'Art, que enguany tracta sobre el patrimoni industrial. Fira d'artesania i productes naturals, trobada de puntaires, exhibició de balls folklòrics municipals, arrossada popular organitzada pels joves ceballots i també música són alguns dels atractius que es preparen per aquest cap de setmana a Sant Pere, en concret des del divendres i fins al diumenge. Com a novetat, a més, hi haurà una mostra i tast de cervesa artesana i una activitat familiar infantil diumenge, a partir de les 4 de la tarda, que s'acabarà amb una carretillada organitzada pel grup de Diables Riu de Foc de Sant Pere de Riudebitlles. I us parlem també de concert de músiques de pel·lícules a la cloenda de Santa Maria dels Monjos en commemoració del 50è aniversari de l'himne de les Nacions Unides. Per homenatjar els 50 anys de l'himne composat per Pau Casals, des del 7 d'octubre s'ha pogut visitar l'exposició Pau, Pau, la lluita pacífica d'un artista per la pau, a la Casa de Cultura Mascatarro, que estarà oberta al públic fins a aquest dijous. El mateix dia 28 d'octubre, a les 7 de la tarda, com a cloenda, es farà un concert de músiques de pel·lícules a la Casa de la Cultura Mascatarro a càrrec del Quartet de Corda La Musiqueta. L'accés al concert serà lliure, però amb aforament limitat. Al llarg del mes s'han dut a terme diverses activitats relacionades des d'un taller infantil fins a un acte commemoratiu a la plaça Pau Casals, així com visites guiades relacionades amb la figura de Pau Casals dins del context de la Guerra Civil.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
En los 50 se quedó su pensamiento a la deriva, enredada madeja en un punto de vida, como los barcos sin un puerto, en la tormenta suspendida, sensación de tropiezo, pasiones dormidas, con un pañuelo ante los ojos y las palabras distraídas, fue perdiendo de a poco la voz, la alegría, la conciencia que enojosa detiene el curso de los días, desaprende las cosas y de todo se olvida, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre, con la mirada en la distancia, como su pelo recogida se quedó en los 50, abrazada a una herida, ese recuerdo que distante evoca escenas ya perdidas de otros sueños de antes, otra forma de vida, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre, un espacio baldío, una historia sin trama, un caudal detenido, una hoguera sin llamas, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Han passat 4 setmanes volant, pim-pam, i ja tornem a fer aquest cop d'ull, aquesta proposta que ens fa la Biblioteca Torres i Bages, a les acaballes de mes, amb la Bernadette Hortal. Bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia.
Aquest mes de novembre fem un cop d'ull a què?
A l'Alzheimer. Hem triat aquest tema perquè nosaltres a la biblioteca participem en un cicle d'activitats, un cicle que s'anomena Culturament, que són activitats al voltant de la malaltia de l'Alzheimer. I és per això que hem triat el tema.
I t'ha costat o hi ha una bona selecció de material?
He trobat bastanta cosa, sí.
Ara entrarem en matèria, però abans recalquem la bona notícia, i és que ja heu recuperat l'aforament total,
sí,
oi?
Sí, per fi, ara ja l'aforament habitual de sempre.
100% des
sí.
de fa molts dies?
No, fa pocs dies.
I ho heu pogut implementar d'avui per demà?
Sí. Sí, sí, sí.
No hi ha hagut problema, no?
No, no.
Com que no hi ha aquí venda d'etiquets, com no. Els teatres, que està costant no. més, vosaltres d'avui no. per demà.
Sí.
Fantàstic, doncs, escolta, ja no queda cap restricció, no, ara mateix?
No. Bé, la mascareta. La mascareta i posar-se el gel hidroalcohòlic a l'entrar.
A l'entrar i sortir.
Sí. Intentant mantenir les distàncies, això sí.
Uh-huh. Però bé, venint d'on venim,
sí,
això és glòria.
Sí, sí, és una delícia.
Doncs vinga, fem aquest cop d'ull a l'Alzheimer que ens proposeu per aquest mes de novembre. Recordeu que aquí a la ràdio, en la versió radiofònica del cop d'ull, presentem una tria d'aquest material, d'aquests llibres, d'aquestes pel·lícules, d'aquesta música, però que teniu moltes més propostes a la Torres i Bages i que, a més, trobareu aquest material seleccionat, destacat. En quin espai?
El primer pis, a sota l'escala.
Doncs vinga, ataquem sí. l'Alzheimer amb propostes. Què recomanes?
El primer llibre que us comentaré és de la Mercè Boada. Es diu Alzheimer, vivir cuando dos y dos ya no son cuatro. Aquest llibre, que l'ha escrit la neuròloga Mercè Boada i el psicòleg Lluís Tàrrega, són reconeguts especialistes de l'Alzheimer i tracten l'Alzheimer d'una manera diferent, mostrant com la viuen i la senten els pacients i els cuidadors. I a partir de les vivències, els autors donen claus perquè qui conviu amb un malalt pugui afrontar les situacions quotidianes, amb dosis d'optimisme i amb tendresa als moments difícils.
Molt necessari.
Sí. N'hi ha un que és del Josep Vila Miravent, que es diu Guia pràctica per entender los comportamientos de los enfermos de Alzheimer. Després un altre que és comunicarse con un Alzheimer próximo, entenderlo, no sentirse culpable, mantener un vínculo. Després del Nolasc Alcarín, Alzheimer manual d'instruccions. Després de Florian Raymond, convivir con el Alzheimer. Un altre que es titula Enfermedad d'Alzheimer i otras demencias. I un de Manuel Martín Carrasco, Comprender la enfermedad de Alzheimer.
Aquests serien llibres generalistes, podríem dir?
Sí, perquè després he fet uns grups. Per exemple, el següent grup seria de testimonis directes, persones que han tingut algun familiar que ha patit la malaltia. El primer que us comentaré és el de la Carme Aràjol, que es diu Te quiero hasta el cielo, una història sobre la enfermedad d'Alzheimer. La Carme Aràjol, que justament va venir a presentar el llibre a la biblioteca fa temps, és treballadora social i psicòloga, i en aquest llibre explica les seves vivències amb la seva mare, la Quimeta, els anys que va patir la malaltia, durant els quals la Carme la va estar cuidant. Després hi ha un llibre de Pep García Iorri, que es diu Postals presents per una mare absent, un altre d'Andrea Exilies, Les amòpoles de l'olvido, i de l'Àngela Vinent, Maragall versus Alzheimer, tractant sobre la realitat del Pasqual Maragall. Després comento una novel·la de Jordi Ortiz que es diu No tractis Déu de vostè. Jordi Ortiz ha escrit una vintena de novel·les i amb aquesta novel·la va rebre el Premi de Narrativa Ciutat de Sagunt i parla de la seva mare quan li van diagnosticar l'Alzheimer. Després també tenim còmics que parlen de l'Alzheimer. Un que és de Paco Roca, que es diu Arrugues.
Ai, aquest és molt bo.
És molt bonic.
Molt recomanable.
L'Emilio, el protagonista, és un antic executiu bancari que l'internen en una residència d'avis quan pateix l'Alzheimer. I allà aprèn a conviure amb els companys. L'autor aborda el tema de l'Alzheimer, que s'ha tractat poc amb còmics, i ho fa d'una manera intimista i sensible, amb alguns punts d'humor. I d'aquest còmic n'han fet una pel·lícula, una adaptació cinematogràfica, que va rebre el Goya, la millor pel·lícula d'animació i el millor guió adaptat. I després un altre còmic es diu Històries de l'Olvido. També tenim un parell de pel·lícules. Una és Bucarest, la memòria perdida, que és un documental sobre la memòria i tracta sobre Jordi Soletura, el polític, un dels pares de la Constitució, que va patir Alzheimer. I és una pel·lícula realitzada pel seu fill, Albert Soler, i pretén recuperar els records d'unes vides atípiques que es barregen amb personatges històrics reals i tracta d'episodis poc coneguts de la lluita contra el franquisme i la Guerra Freda.
Sí, recordo que l'havien emès per TV3 i ara sí. T'anava a apuntar que no només aborda l'Alzheimer del pare, sinó les vivències d'aquest polític, desvelant això, episodis i coses poc conegudes de la història d'aquest país, de la transició, molt interessant.
Sí, i després també hi ha una pel·lícula argentina, El hijo de la novia, que també aborda el tema de l'Alzheimer.
I pels més menuts també hi ha material per ajudar-los a comprendre què els passa als avis i àvies, oi?
Sí, hi ha una colla de contes, el primer que us comentaré és de la Verónica Van der Abel. Es diu, la meva àvia té els no sé què. L'àvia de la Carlota s'ha tornat molt rara i no es recorda de res, confon la gent, i la Carlota ha d'entendre que l'àvia té una malaltia, però que de totes maneres l'estima. Després tenim un conte que es diu L'àvia necessita petonets, un altre L'escarbat de l'avi, un altre El meu avi, un altre que és El zorro que perdió la memòria.
Que bo aquest títol.
Sí. La fada de l'Alzheimer, un altre L'illa dels records, Comença en va, una altra àvia, ja que ja sé que has oblidat el meu nom, i un darrer és, em deia Simbad.
Una tria de llibres, de pel·lícules que aborden l'Alzheimer des de diferents punts de vista. Hem començat amb llibres més generalistes, alguna que altra novel·la, aquests dos còmics, les pel·lícules i els contes i els llibres pensats pels més menuts de la casa, perquè entenguin la malaltia i el canvi que pateix la persona que la pateix. Aquest cop d'ull té una versió doble, té una visió doble. Comencem amb el cop d'ull i seguim amb les activitats, fent un cop d'ull a les activitats que es programaran a la Biblioteca Torres i Bages al llarg d'aquest mes de novembre. Aneu a full ja amb activitats, sí, fa dies, oi?
Sí, sí, estem programant molt. I començaré per les activitats pels adults. La primera és una activitat que forma part d'un cicle de patrimoni que es faran a la biblioteca, a l'arxiu i al Vinceum. A la biblioteca en farem dos. A cada una de les institucions farà dues activitats. Nosaltres començarem el dilluns 8 de novembre a les 18:30 i és amb una xerrada que l'anomenem Papers, Pedres i Memòries, el patrimoni, a càrrec de Daniel Sancho París. Després, una activitat que forma part del cicle que us he comentat abans, Culturament, serà una sessió lúdica de lectures i audiovisuals adreçada a les persones amb malaltia de l'Alzheimer. Serà el dimarts 9 de novembre, de les 16 a les 18 hores, a càrrec de l'Àngel Cerarols, la doctora, i la Montse Bueno, periodista. I es tindrà en compte que les fases de la malaltia en què es troba cada persona poden ser molt diferents i per això s'aniran alternant lectures i audiovisuals de diferents graus de complexitat.
I aquestes persones poden venir acompanyades del seu cuidador, sí, o l'Àngels i la Montse prefereixen que les deixeu soles? No sé què us han demanat.
Acompanyades.
Acompanyades, amb el cuidador habitual.
Sí. Després, també dintre del cicle de patrimoni, el dilluns 15 de novembre hi haurà una xerrada sobre patrimoni arquitectònic, cases històriques de Vilafranca del Penedès, a càrrec de l'historiador Josep Maria Feliu. Després també una roda de lectures del 25N, serà el dimecres 24 de novembre a les 19 hores, i és una activitat organitzada per Igualtat de l'Ajuntament dins la Jornada d'Acció contra la Violència de Gènere. També tindrem una exposició de llibres de poesia amb motiu de l'espectacle Els set pecats capitals, que es realitzarà a l'Auditori de Vilafranca el diumenge 7 de novembre a les 7 de la tarda. I nosaltres exposarem llibres de Vicenç Andrés Estellers, de Maria Mercè Marçal, Lluís Eduardo Aute, Pere Quart, Bartomeu Rosselló Porcel i Àngel González i Montserrat Abelló. Tots aquests llibres els tindrem exposats a l'entrada, a baix.
I hem començat pels adults. Els adults també insistiu en que reservin plaça per les activitats?
Sí, de moment sí, perquè també així sabem quanta gent vindrà, tenim més ben organitzat.
Recordem que fa un mes ens vas explicar la novetat que ja es pot reservar online a través del, sí, vostre web, és molt,
sí,
més,
sí,
còmode.
Hi ha un formulari a cada una de les activitats, una pestanya que l'obres i llavors t'adreça al lloc on t'has d'inscriure.
I els usuaris s'han anat acostumant,
sí,
o encara,
sí,
és novetat?
Hi ha algú que ve, però sí, sí, la gent s'està inscrivint.
Doncs vinga, abordem tota l'activitat infantil que programareu aquest mes de novembre.
Sí, començarem un taller que es diu Pintem les parets, que serà un mural pintòric a la sala infantil, organitzat pel Centre d'Expressió Plàstica, el Zigzag, i que seran 3 dies, el dijous 4 de novembre, el divendres 5 de novembre i el dissabte 6 de novembre, dijous i divendres a les 17:15 i el dissabte a les 11. Els nens es poden inscriure, seran 8 nens per cada un dels grups i acompanyats de professors del Zigzag faran un mural a les parets infantils per donar-los una mica d'alegria.
Ah, per tant, decoreu la casa,
sí,
aquesta,
sí,
sala infantil,
sí,
el mural es queda?
Es queda, sí.
Val, llavors, qui xalla amb ganes de contribuir, deixar,
sí,
la seva petjada en aquesta sala, pot participar.
Sí. Després...
Ara com són? Perdona, Bernadet, són totes blanques, ara,
sí,
les parets de la sala?
Sí, sí,
sí. I voleu donar una mica de
color?
Una
mica de color, sí.
Uh-huh. Molt bé, molt interessant.
Després, una activitat sobre l'Alzheimer, com dèiem, serà el dijous 11 de novembre a les 18 hores. Un conte que es diu L'àvia que perdia les paraules, és un conte del Pere Martí, que serà narrada per Rocío Vinyals, i que és una conte a contes. També després, el dissabte 13 de novembre, a les 12 hores, un conte per nadons, que s'anomena Piu Piu, llibres al niu, que el realitzarà la petita companyia de Judit Navarro, i serà per nadons de 0 a 4 anys.
Aquí també, com passava amb els cuidadors d'Alzheimer, aquests nadons van acompanyats, per tant són,
sí,
dos cada,
sí,
vegada, pare,
sí,
o mare.
Sí. Després, el dimarts 16 de novembre a les 18 hores, hi haurà també dintre del cicle Culturament, que tracta sobre l'Alzheimer, un taller com explicar als infants la malaltia de l'Alzheimer, a càrrec també de l'Àngel Cerarols i la Montse Bueno. A través de cuentos, de contes, dinàmiques i jocs, s'explicarà als nens què significa patir una demència.
I per quina edat està pensat?
De 6 a 12 anys.
Entre 6 i 12, sí. Prou ampli, eh?
Sí, sí. Després, el dijous 18 de novembre, a les 6 de la tarda, a l'hora del conte a la Verema, que forma part del cicle Biblioteques amb D.O., a partir de 4 anys, i és un conte que farà la Montse Panero. Després, també, el dilluns 22 de novembre, a les 6 de la tarda, l'hora del conte, Contes Solidaris de Vivim del Cuento, per nens de 4 a 12 anys. Tractarà sobre migracions, cultura de la pau i el dret al refugi. Forma part de la campanya Dies Europeus de la Solidaritat Local i serà això, el dilluns 22 a les 6 de la tarda. I després, per acabar, el dijous 25 a les 6 de la tarda hi haurà dos grups. Si hi ha prou nens, es farien dos grups, que seria un primer i després l'altre. Un taller de la bossa de plàstic al mocador de fer farcell seria a partir de 6 anys i el realitza el Quim Arnal.
Va de reciclatge?
Sí, tornem a fer reciclatge.
Uh-huh. Ara que estàvem parlant de canalla, no sé si han tornat també les visites escolars,
sí,
o de grups a la biblioteca.
Sí, sí, i tenim moltes reserves. Les escoles tenen moltes ganes de venir a visitar-nos i nosaltres molt contents de rebre-les.
I què acostumeu a fer en una visita escolar?
Els expliquem com funciona, com buscar la informació i sempre acabem explicant algun conte.
Ah, sí, hi ha conte,
sí,
i tot.
Sí, sí.
Fantàstic. Doncs, Bernadet Hortal, gràcies per haver-nos acompanyat avui i ens retrobem per parlar i presentar aquest cop d'ull a finals de mes, ja tot parlant de desembre. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Avui al Cop d'Ull hem fet aquesta mirada a l'Alzheimer i trobareu tots aquests llibres i pel·lícules seleccionats en un espai destacat de la Biblioteca Torres i Bages si us hi acosteu a partir d'aquesta setmana mateix. I volem acabar amb una cançó que ens parli de l'Alzheimer. És la cançó Obriu-me el cap, de Joan Dausà.
Fotos a milions, que no vull la nostra vida perduda en un racó, que estic segur que algú sap com entrar als meus ulls per veure't a tu, per veure-us a tots com us he vist jo. Copieu.
canvieu tot, feu fotos a milions, que no vull la nostra vida perduda en un racó, que estic segur que algú sap com entrar als meus ulls per veure't a tu i veure-us a tots com us he vist jo.
Penedès en xarxa.
Portem plegats un parell d'hores, si ens escolteu des de les 9 i 6 del matí, quan ens hi posem diàriament de dilluns a divendres, i d'aquí uns minutets entomem ja aquesta tercera i última hora. Què ens portarà? Doncs el català al carrer amb la Teresa Casanelles, el concurs, al qual us animem a participar a través del 938172626 i les pantalles amb el Carles Gala, i un darrer flash informatiu per actualitzar-nos sobre el que passa a l'Alt i al Baix Penedès. Ara una breu pausa, de seguida les notícies de les 11 i seguim.